matí de Catalunya Ràdio amb Albert Segura.
Són les 10 i 8, ha començat la Lliga i amb ella les primeres carbasses pel Barça i per l'Espanyol. No és època de carbasses, però tampoc és època de viure sense Messi. El Barça es va deixar 3 punts a Sant Mamés en l'estrena de la Lliga, en un partit que els blaugrana van veure estroncat quan Aritz Aduriz va marcar un autèntic golaç de tisora. Jordi Costa, Danai Boronat, Marcos López, bon dia.
Bon dia.
Hola, bon dia.
Esteu? Bon dia.
Jordi Costa, tornada al cole, torna avui al Tot Costa, 7:45, amb l'equip titular, amb la Sònia Gelmà.
Sí, senyor, sí, sí. El Tot Costa no ha marxat mai. Durant l'estiu els companys de la redacció han fet una versió estival, però avui ja tornem en format temporada regular, tot i que, com ara deies, no a l'hora habitual. Durant la temporada, com els oients saben, el Tot Costa és a les 7, però aquestes dues setmanes que queden encara temporada estival, començarem a 7:45, ja perquè si la Lliga ha arrencat,
clar, és això.
Els del Tot Costa hi hem de ser.
Ho dèiem l'altre dia, la pretemporada és tan curta, o la temporada s'avança tant que...
Sí, sí, la temporada futbolística...
Aviat no podràs fer vacances.
Bé, l'any vinent és un estiu curiós, eh? Hi ha Eurocopa, Jocs Olímpics, ja veurem com ho fem tots plegats.
Tot costa 360
nivells. Sí, home.
Andrem en matèria, comencem pel més bàsic. Com veu el partit? El Barça?
Per on començar, no? Home, decepcionant, partit decepcionant. Ja arribàvem amb la sensació que el Barça no havia pogut preparar de la manera més adequada el debut a la Lliga. El seu rival sí, un rival que va fer una pretemporada clàssica des de tota la vida, i un rival, a més, que és el mateix que l'any passat. Per tant, no hi ha diferència amb l'Atlètic Club, que va acabar molt bé l'any passat, i en canvi el Barça, amb novetats molt importants a l'11, amb un mig del camp inèdit, en què encara De Jong, Sergi Roberto, Alanyà van demostrar que necessiten molta feina per entendre's junts, en què se't lesiona Luis Suárez a la mitja hora, has de fer canvis tàctics, has d'entrar amb un jugador, Rafinha, que fa 2 dies estava més fora dins que el club i encara hi està. Doncs moltes dificultats, i l'Atlètic Club et supera amb un punt de sort, amb un punt de fortuna, perquè si no és aquell espectacle de definició d'Aduriz, potser estem parlant d'un empat, però la sensació que transmet el Barça és que hi ha molta feina per fer i que
l'absència de Messi es nota massa.
Sí, sí, això és indubtable.
Deixa'm fer un parèntesi, sisplau, perquè el Barça acaba de fer oficial, ja se sabia, però s'ha donat oficialitat a la cessió de Coutinho al Bayern de Munic en els termes matitzats, perquè el divendres es va parlar d'una compensació per la cessió bastant més alta. El Barça avui diu que el Bayern pagarà 8 milions i mig i es fa càrrec de la fitxa del jugador per aquest any de cessió. Per tant, s'havia arribat a parlar de 20 milions de cessió, perquè ens entenguem, del lloguer, més enllà de que la fitxa del brasiler se'n fan càrrec als alemanys, i hi ha una opció de compra per part de... Si el Bayern a final de temporada es vol quedar Coutinho, bé, per miracles existeixen, a 120 milions d'euros, però no és una opció obligatòria, per tant, això és una mica paper mullat. En tot cas, s'ha oficialitzat el que ja sabíem pràcticament des de divendres.
Sí, perquè Coutinho fins i tot ja ha passat la revisió mèdica.
Sí, sí, sí. No, simplement és el tràmit que el Barça ho ha fet oficial, per tant, Coutinho jugarà a Alemanya aquesta temporada.
O sea,
dels 20 milions que parlàvem, a 8, no?
8 i mig.
8 i mig.
O sea, la confirmación de un fracaso.
Para mí
es un fracaso que el jugador más caro para mí, supongo que para cualquiera, el jugador más caro de la historia del Barcelona, con 120 millones más 40 en variables, de los cuales ya se han pagado 15, o sea, 135 millones, jugador más caro de la historia del Barcelona, no haya estado ni 2 temporadas completas en el club. 20 meses después...
Y marche por la puerta del darrera.
Bueno, de manera furtiva, absolutamente furtiva,
sí, sí.
Porque para mí no es casual que esta operación se anuncie horas antes del partido contra el Atlético de Bilbao. Con él en Bilbao...
Hora y media antes, sí, sí.
No es nada casual, porque este tipo de operaciones son muy complejas y se pueden si se llega al acuerdo el miércoles, como todo hace indicar que fue el acuerdo, se puede saber el jueves o se puede saber el sábado o el domingo. Pero qué casualidad que ocurre una hora antes de que empiece el Barça a jugar el partido de Liga. Es la confirmación del fracaso en la elección de Coutinho, del fracaso de Coutinho como jugador, porque él... ha tenido oportunidades. En otros aspectos se le puede criticar muchas cosas a Valverde, pero le ha dado oportunidades en el centro del campo, en el ataque, en todas las posiciones que podía. Ha tenido la complicidad del vestuario. Messi y Suárez le acogieron de maravilla. O sea, no ha tenido ninguna excusa. Y el jugador más caro de la historia del Barcelona, lo cedes 20 meses después, insisto, deprisa y corriendo, lo cedes porque no encuentras comprador. Eso es evidente, porque nadie puede asumir la inversión que hizo el Barcelona para el que, en teoría, venía a sustituir a Iniesta, luego jugó en el sitio de Neymar y al final ni una cosa ni otra.
El que passa és que, perdó, Jordi, jo crec que una cosa és el preu que es va pagar, que estava inflat, evidentment, tots sabien els diners que tenies de Neymar, però jo crec que sí que vam coincidir que era un fitxatge que podia ser adequat, que podia adaptar-se al Barça. L'error potser va ser intentar que fos Iniesta, perquè en algun moment es va arribar a dir el substitut d'Iniesta. Aquest potser va ser l'error, esperar que pogués doncs això, cobrir la sortida d'un dels millors futbolistes de la història del teu club, però com a futbolista, com a capacitat de progressió, pel que se li havia vist a Liverpool, que sí que creiem, crec, la majoria, que podia donar bon rendiment al Barça, és evident. Altra cosa és que no valia el que es va pagar per ell. Però això va ser la situació d'aquell mercat i que a partir d'allí ja tot s'ha disparat.
Sí, però Danai, això a mi no
serveix. L'error per mi és d'ell. Vull
perquè...
dir que el problema...
Sí, sí.
El fracàs, sobretot, crec, és d'ell.
A mi, jo crec que el principal culpable o responsable d'aquest fracàs és el jugador, que no s'ha revelat mai contra aquesta mena d'atonia, de melangia que l'ha rodejat des de que va arribar. Jo no seré especialment... Vaja, no seré crític amb un fitxatge que jo en aquell moment també hauria fet, però el que no s'hi val és que no, és que va ser... El Barça va pagar una autèntica animalada, i si la situació en aquell moment feia que et portava a pagar una animalada, tu també tenies la prerrogativa de dir no, jo això no ho pago, perquè jo hauria fitxat Coutinho, però no l'hauria fitxat a 120 més 40 ni després d'una nit a les festes de Gràcia, vull dir... entre poc i massa. Però bé, com diu el Marcos, és el retrat d'un fracàs i a veure com acaba el mercat, perquè encara queden, vaja, fins al 2 de setembre, i es podria donar la circumstància, no ho sé, però que els dos homes que van venir amb els calés de Neymar, un ja és fora i l'altre ja veurem, que és Dembélé, acabin fora i acabi tornant a... Vaja, seria un roda al món i torna al Born, però això sí, havent-te gastat molta més pasta de la que et va deixar el Brasile.
Adeu a Coutinho, doncs. Què us sembla el debut de Griezmann? Buscava el desmarcatge constantment, tot i així Ernesto Valverde va dir al final que el francès havia d'entrar més.
Tenemos un lateral que entra bien, tenemos otros jugadores en el centro que pueden entrar bien por esa zona y gente que nos puede sujetar el partido, vamos. Luego la cuestión es que él tiene que entrar en juego y tiene que buscar el entrar en juego, esa es la cuestión.
¿Com creieu que s'adaptarà?
Necessita temps. A mi he vist que en general s'ha estat bastant cruel amb l'actuació del Barça a Sant Mamés, que no és diferent de 25 que vam veure la temporada passada. No, vull dir que el nivell un punt insípid, per no dir que molt insípid, del joc de l'equip no ve de Sant Mamés. El que passa és que jo, el que sí estic d'acord amb Valverde és que hi ha peces que s'han d'encaixar i una d'elles és la de Griezmann, que fa molt de temps que no juga en aquesta posició on està jugant ara i que efectivament hi ha una sèrie de mecanismes que necessita temps per trobar. Jo no sóc especialment optimista en general amb el que ens pugui portar el Barça de Valverde. No, a mi no és un entrenador que em sedueixi, no em fa pensar que serà una temporada de focs artificials, però tampoc ho podem rebentar tot al primer partit. Donem un punt de temps, sobretot perquè ja hem tingut dues temporades de paciència, ara no ve d'aquí.
Jo crec que se li ha d'exigir bastant més a Griezmann. És a dir, lògicament necessita temps, ha estat el futbolista més utilitzat a la pretemporada i, ostres, tot just el primer dia no hi ha Messi, Luis Suárez fora la primera mitja hora, és veritat que passes aquesta posició de davanter centre que no és la teva, no és la que estàs més a gust, no hi estàs acostumat, però crec que se li ha de demanar molt més. Se'l va veure, sí, amb intents de desmarcades, amb intents d'oferir-se, però en certs moments desconnectat, no entenent una mica el joc, com tot l'equip, al final no li pots demanar a ell que estigués brillant quan l'equip no ho està, ni molt menys, està lluny de la seva millor versió. Però jo crec que se li ha d'exigir molt més a Griezmann, pot oferir molt més, pot entrar molt més en el joc, el que deia el Valverde al final. Tu et pots quedar esperant que et vinguin pilotes, si no et venen perquè l'equip no està funcionant, busca't la vida, no ho sé.
A mí me parece que Valverde, cuando dice esto, está fijando ya mucho el foco. Es decir, no esperamos que Griezmann sea el Griezmann de Atlético de Madrid, pero sí que se espera que Griezmann tenga peso en el partido. O sea, es que no tuvo peso ninguno. No tuvo ninguno. Es decir, tú analizas en los primeros 45 minutos, era en la banda izquierda. Irrelevante. Analizas en la segunda parte prácticamente delantero centro, es verdad que el Atleti defendía muy bien, pero ninguno. O sea,
va acabar fent de davanter centre perquè la sortida de Rafinha va fer variar el dibuix, no? del Barça.
Però, perdona, és que jo entenc que Griezmann és un tros de fitxatge i que a la llarga se li ha d'exigir com el que és, com un jugador de primera fila. Però si ens quedem amb el partit de divendres, i jo sóc el fan número 1, però De Jong no em va tocar ni una, Dembélé semblava que estigués a la platja, Semedo va fer de Semedo, és a dir, no és que tot l'equip jugués a un nivell correcte i Griezmann... Jo crec que té més quartada Griezmann, que és un jugador que acaba d'aterrar i que ho ha d'entendre tot,
que
no pas... No, De Jong també és dels nous, però... Bé, que no crec... Vaja, entenc que la pregunta anava dirigida a Griezmann i que Valverde fa una explicació que és raonable, però assenyalar-lo... Bé, com a l'equip, assenyalar i començar a posar-se nerviós després del primer partit... A mi em sembla un punt precipitat.
Has esmentat la no sintonia de De Jong. El Barça no va trobar la manera de tenir una possessió continuada. El jugador atlètic Raúl García es va marcar a De Jong. El va tenir tot el partit cosit. S'ha posat molta expectativa amb l'arribada de l'holandès. És encara aviat per dir si estarà o no a l'alçada?
Bueno, estoy convencido que sí. Es un jugador que tiene talento, que tiene dinamismo, que tiene que entender el juego del Barcelona. Y es obvio que las circunstancias del partido... San Mamés siempre ha sido un estadio complicado.
Sí.
O sea, vayas con quien vayas. Vayas con De Jong, Aleñá, Sergio Roberto, vayas con Rakitic, Busquets, Artur, o vayas con Xavi Iniesta, en su momento siempre ha sido un estadio complicado. Y, de hecho, jugando mal, porque el Barça jugó mal, el Atleti estaba firmando el empate. O sea, en la segunda parte, a partir del minuto 60, el Atleti de Bilbao da no un paso atrás, da 5 pasos atrás y se viene atrás. Por eso sorprende que el Barcelona, que tendría que ser un equipo, y con Valverde eso sí que lo tenía, un equipo estable defensivamente, se deje ganar ese partido por una acción tan simple como un saque de banda. Es decir, un simple saque de banda acaba convirtiéndose en una obra de arte, porque el remate de Aduriz es una obra de arte, el centro de Capa, la desatención defensiva de Dembélé, que no sigue a Capa, y luego la desatención defensiva del eje de la defensa, que no està atento, però nadie imagina que ese delantero con 38 años és capaç...
38 anys, per cert, quin golaç.
Quin és el secret? És capaç d'inventar-se ese gol. Però creo que, en el fondo, ese gol de Aduriz, y yo puedo entender un poco lo que decía Piqué, en el fondo, ese gol de Aduriz le tiene que venir bien al Barcelona. Ahora ya no hay excusas, ya no hay coartadas. El Barça de Valverde en la primera y la segunda temporada empezó con victorias, empezó poco a poco a construirse. Ahora empiezas desde una derrota... Ahora ya todos están desnudos, entre comillas. Es verdad que es pretemporada, pero todos tienen que saber de que si no están concentrados, cualquier equipo te puede ganar.
Escoltem aquest golaç de l'Aritz Aduriz, 38 anys. No sé quin és el secret per envellir bé. Així sonava el golaç que ens explicava el Marcos López.
Atenció, pilota per l'Atlètic Club. La centrada cap a l'interior de l'Ela, rematada Aduriz. Mare meva, quin gol acaba de fer aquest senyor que té 38 anys, però que encara és capaç de fer gols espectaculars pel seu equip. Arribar i moldre. Un autèntic veterà de guerra a qui no se li acaben les piles. Acaba de fer un golaç de tisora Aritz Aduriz per situar l'1-0 el marcador i posar molt, molt a prop la victòria final del...
Un veterà de guerra. Tornada de Jong, qui s'adapta aquí? És a dir, creieu que el Barça s'adaptarà a ell o ell al Barça, pel que heu vist fins ara de pretemporada, també dels entrenaments?
És que jo crec que hi ha moltes incògnites, per això no em nego a ser molt categòric. L'altre dia no jugava Busquets, la idea de... A mi em sembla evident que el mig del camp de l'altre dia no serà el mig del camp tipus de Valverde, però és que Ella, la roda de premsa prèvia de dijous, per mi assenyalava una cosa que és fonamental. Valverde, a dia d'avui, encara no sap quina plantilla tindrà. Rakitic estarà a la plantilla, sí o no? No ho sap. No és que no ho sàpiga nosaltres, és que no ho sap ell. Això sí que és decisió seva. Busquets serà un jugador... No diré que jugui tants minuts com ara, però serà un jugador que a les grans cites s'hi comptarà o serà suplent i no jugarà ni un minut com l'altre dia? Clar, per mi el paper de De Jong ve absolutament condicionat pel paper que li donis a Busquets. Jo crec que tot demana temps. L'altre dia no hi havia per mi un altre jugador que si s'espavila i no fa com al final de la temporada passada ser fonamental en el futbol del Barça, que és Artur. L'altre... Evidentment ni estem parlant del més evident, que és que no hi era Messi. Ho dic perquè és que fa la sensació que veiem mals a l'equip com si els haguéssim descobert divendres. Aquest equip fa molt de temps que s'ha tipat de guanyar partits que no mereixia guanyar perquè té un tio que és el millor de la història. I és veritat, com diu el Marcos, que sembla més que un camp difícil, és un camp on et costa molt, de sempre, imposar la teva manera de jugar, però... Calma, bé, no sé.
És que aquest nou mig del camp realment li va tocar ballar el primer dia amb una de les més lletges, no? I a més, a veure, és que jo crec que hi ha una cosa clau, no? És saber, clar, aquestes incògnites de les que parla el Costa, què vol fer amb el mig del camp Valverde?
Ho dic d'una altra manera, Dana, és que jo estic convençut que si Rakitic ja es queda, Valverde el farà jugar moltíssims minuts, perquè és un jugador que se'l creu.
El que va quedar palès, per si algú tenia algun dubte, és que Busquets no té substitut. Que concretament el que fa Busquets, no ho sap fer ningú més. De Jong és bastant diferent a Busquets. Mm. Potser pot intentar, en la seva posició, fer alguna cosa semblant, però no pot fer de Busquets.
Però això jo crec que ja ho sabíem.
Jo crec que la majoria ho té clar. Però que són compatibles. És a dir, que jo crec que normalment hauran de jugar De Jong i Busquets junts, o com a mínim sí. És un dels dubtes que tenim, clar. Per què es prescindeix de Busquets? En una alineació que tots crec vam aplaudir abans de començar, el premi a Sergi Roberto i a Lanyà, de l'inici, ho van fer bé contra el Nàpols, el dubte de si tindràs Rakitic o no et fa pensar, doncs escolta'm, Sergi Roberto aquesta temporada el vull ubicar al mig del camp, que comenci a agafar confiança en aquesta posició. Carles Alanyà, tots el reclamem, creiem que pot anar agafant més protagonisme, llavors d'entrada ens sembla bé. Llavors veus el partit i dius, vale, això no és tan fàcil, això es requereix un temps, i el que deia el Costa ara, tampoc els matem per aquest primer partit, aquest mig del camp format per De Jong, Alanyà i Sergi Roberto, potser pot tenir opcions, però clar, sembla que després del que es va veure, dius, no, lògicament Rakitic està molt més fet que Alanyà o que Sergi Roberto en aquesta posició. Se la coneix molt més.
Deia el Costa que no cal buscar-li tres peus al gat, que aquí el problema és l'absència de Messi. Què pot fer Valverde?
Un dels problemes.
Què pot fer, més enllà d'esperar, què vol fer Valverde perquè es noti menys l'absència de Leo Messi?
Deia això. Es verdad que estamos acostumbrados a ver una forma de jugar que Leo desatasca muchas situaciones, porque siempre se va de un jugador, de otro, y luego siempre es capaz de filtrarte un pase, y todos no son como él. Es verdad que también tenemos que manejarnos cuando no está.
Què es pot fer perquè es noti menys l'absència?
Griezmann, bien.
Això una.
Jugar bien.
Jugar com un equip.
Claro, es tan simple como eso. Es decir, la vida sin Messi es más difícil para todos, ya lo sabemos. La vida sin Messi es complicada para el entrenador, la vida sin Messi es complicada para los compañeros. Pero un equipo que tiene a Griezmann, un equipo que tiene a Suárez, un equipo que tiene a Dembélé, un equipo que tiene a De Jong, un equipo que tiene a Piqué, a Ter Stegen, tiene que tener recursos, tiene que tener registros, tiene que tener alternativas para vivir sin Messi. No es casualidad para mí que Rafinha fuera el mejor. O sea, es un mensaje muy poderoso.
Y preocupante, porque sí, es un tío que si haguessin anat de las negociaciones no hi seria.
Correcto, es poderoso y preocupante a la vez, pero es un mensaje de que cuando tú haces bien las cosas, Rafinha entendió lo que demandaba el partido, tuvo para mí algo fundamental, personalidad. Que eso es algo que otros jugadores con mucho más peso, insisto, ya sé que era el primer partido y el debut de Griezmann.
Ahí va yo con Griezmann, claro. Se le va a demanar más.
Pero tienes que tener la personalidad para entender de que cuando no está la estrella, cuando no está la segunda estrella, tú tienes que ser la estrella de ese equipo. ¿Cómo? Pues teniendo más protagonismo en el juego ofensivo.
Mira, veient el partit m'estava recordant de Xavi Pascual, l'entrenador del Barça d'handbol, que quan el Barça el van eliminar a l'última Final Four de la Copa d'Europa d'handbol, va explicar, bé, és que era un fet, que el Barça havia fet el millor handbol del continent durant tot l'any, però que en el moment determinant va trobar a faltar algú que prengués decisions, que es tirés del carro, que assumís la responsabilitat. I és això que deia el Marcos. Jo veia l'altre dia el partit i pensava, llevat de Rafinha, que sembla gairebé un vers lliure i que no és el primer cop que ho fa, perquè quan Messi es va lesionar l'any passat...
En el clàssico contra ja, el Madrid...
Va estar molt bé.
Ja va sortir al rescat. Veus allà al camp una sèrie de jugadors que, pel que sigui, perquè físicament potser encara no estan rodons, perquè el context del rival tampoc ajudava... a mi em va fer la sensació que el Barça ja li estava bé el 0-0. I va guanyar l'Atlètic no perquè fos millor, sinó perquè no li va estar bé el 0-0. Vull dir, va treure un tio al minut 88, se suposa que perquè fes el que va fer. Després, bé, necessites un punt de sort perquè allò no es fa cada dia, però, bé, no sé, el que sí se li pot demanar a l'equip és que sigui ambiciós, i això no té a veure ni amb pretemporades, ni amb conjunció de...
I això no és nou, no és nou, perquè una vegada més... És a dir, la desfeta de la que vens de Liverpool, ja detectes que sempre arriba abans el rival, aquella jugada dividida sempre arriben abans ells. Els principis de temporada amb el Barça en general, qualsevol rival que hi posa una mica més que tu t'acaba fent mal. És a dir, és una cosa bàsica que l'has de reclamar a l'equip, que si encara no tens el joc, encara no estàs fi, encara... Home, doncs t'ho deixis tot, i tampoc es va veure això, no?
Són 10:45, deixeu-me acabar amb un apunt del Madrid, potser. Semblava que no acabava d'arrencar la pretemporada, però ara sembla que torna la Felicidade, durarà...
La flor de Zidane, no.
Em serveix el mateix que pel Barça, però a la inversa. A mi el Madrid no em sembla, a dia d'avui, un candidat, i és un equip que s'ha tipat de guanyar títols, però a mi no em sembla... Si el Barça fa les coses... El nivell que les ha fet a les últimes temporades, jo crec que el Madrid no té
res a
guanyar la Lliga. És com ho veig jo.
El Celta va posar molt poc de part seva en aquest primer partit, però és cert que a vegades això et demostra que les pretemporades s'han de posar una mica en quarantena, no? A l'hora, sobretot, d'extreure conclusions
sobretot rellevants. Si són tan curtes.
Clar, vull dir, no...
Sobretot si no existeix, com és el cas del Barça.
Sí, a Madrid van quedar esturats amb aquella derrota amb l'Atlètic de Madrid, però la realitat és que comença la competició i es va mostrar com un equip fiable, com un equip solvent, però... També és veritat que al davant un Celta molt verd, molt, molt poc fet i amb moltes dificultats. Vull dir que és una primera victòria que calma una mica les aigües perquè realment estaven nerviosos i tenien molts dubtes, però això és molt llarg i tot just acaba de començar.
Marcos.
Sí, Coutinho es el retrato del fracaso del Barça en la planificación deportiva, Bale también es lo mismo para el Madrid. O sea, es tan simple como eso. El entrenador del Madrid, Zidane, dijo el 21 de julio, si pudiera irse mañana mismo, que se vaya... Y lo tienes de titular y siendo el mejor jugador en Balaídos. Tan simple como eso.
Sí, així de... No, clar, és que nosaltres ens centrem en el que passa aquí, però realment allà han tingut un estiu increïble abans de començar. Em diuen que Zidane està desesperat perquè no ha arribat futbolistes que ell volia, perquè no han marxat futbolistes que ell no volia.
No volia.
I al final doncs li toca doncs aixecar agua, no? Que diuen, i mira, i li surt bé la presentació de l'equip a la Lliga, però realment el que ha passat aquestes setmanes al Madrid i el que encara pot passar en aquest mercat és per fer-s'ho mirar també.
Doncs estarem pendents, Jordi Costa, Danae Boronat i Marcos López, gràcies per aquest anàlisi amb l'arrencada de la Lliga. Esperem que millor, que
sí, home, sí.
Més i millor la...
Sí. Queden 37 jornades.
No queda nada.
Bon dia.
Bon dia.
Vagi bé. Adeu.